Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4, bona tarda. Us parla Pere Joventí i Balcells. Boris Johnson assumeix que cal un nou líder al capdavant del govern britànic i ha dimitit com a primer ministre del Regne Unit, una dimissió que arriba després de múltiples dimissions per part de ministres i alts càrrecs del seu govern per la manca de confiança amb el premier i després de múltiples escàndols. Rafael Ramos, corresponsal de La Vanguardia al Regne Unit des de Londres, ha valorat la figura de Johnson en una entrevista al Tot anirà bé.
El Partit Conservador va fer un pacte amb el diable i sabia que el diable era Boris Johnson, no era un líder conservador típic, no tenia cap ideologia, era un oportunista que va aprofitar el Brexit com una plataforma per arribar al poder. I això li va venir molt bé al Partit Conservador a un moment on probablement podria haver perdut les eleccions. Però amb el Brexit i la combinació de Brexit i Boris Johnson va guanyar 4 anys més i a més amb una majoria absoluta.
Ramos ha explicat que ara el Partit Conservador escollirà un nou líder amb diferents votacions a tots nivells i que portarà tot l'estiu fins a l'agost. Quan hi hagi un nou líder, es presentarà a la conferència del partit i presentarà el programa i serà encarregat de fer campanya electoral fins la campanya del 2024 amb l'esperança de recuperar el terreny perdut per Johnson. Ramos ha deixat obert que pugui continuar uns dies més al càrrec, tot i les pressions del seu propi partit perquè s'hi acabi apartant. I a Madrid, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha confirmat que tampoc assistirà a la presentació de la plataforma electoral de la vicepresidenta de segona, Yolanda Díaz, demà divendres a la tarda a Madrid. En declaracions als mitjans, Montero ha explicat que Díaz els va demanar explícitament que no hi anessi.
Yo creo que es ella quien mejor puede hablar, es ella quien toma las decisiones y quien mejor les puede dar cuenta de cómo va a ser ese proceso. Efectivamente, en esta ocasión nos ha pedido explícitamente que no vayamos, así lo hemos confirmado con ella y lo que haremos será respetar sus decisiones y, como les digo, creo que sobre su proyecto es ella quien debe hablar porque es ella quien está dirigiéndolo.
La líder de Podem i ministra de Drets Socials, Ione Belarra, també ha avançat que no hi assistirà, ni tampoc el portaveu d'Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, ja que Díaz vol evitar que hi hagi primeres espases dels partits per donar protagonisme a la societat civil. I en llibertat, el portaveu del secretariat de la CUP, Edgar Fernández, que ha sigut detingut aquest dijous al migdia a les portes de casa seva quan tornava de l'Ajuntament de Reus. Segons fonts consultades a Ràdio Estel, l'han arrestat per haver plantat cara al jutge de forma reiterada en les citacions de les 4 causes que encara té obert, tot plegat per les protestes de la tardor de l'any 2019 celebrades arran de la sentència de l'1 d'octubre. Des de la CUP denuncien que es tracta, al seu entendre, d'una macrocausa contra l'independentisme. I durant els primers cinc mesos d'aquest any, les agressions sexuals a Barcelona han pujat en més d'un 30%. Són dades comparades amb el mateix període del 2019 que s'han publicat després de la Junta de Seguretat Local d'entre l'Ajuntament i la Generalitat. Els delictes sexuals a la capital catalana en dibuixen un comportament ascendent en els darrers anys, com succeeix a la resta de Catalunya, unes dades preocupants segons l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, per la infradenúncia. Per això, Colau ha anunciat que signaran un protocol contra les violències masclistes amb la Generalitat al setembre, que permetrà a la Guàrdia Urbana recollir aquestes denúncies.
Ja està tot a punt perquè cap al setembre es pugui signar aquest protocol contra les violències masclistes, que permetrà incrementar els punts d'atenció policial especialitzada, i per això, doncs, Guàrdia Urbana podrà acollir també aquestes denúncies a les seves dependències, i per fer això, doncs, es rebrà una formació específica i adequada, i això serà cap a la tardor.
En relació a la vulnerabilitat i la submissió química, durant 2021 i fins al juny del 2022 s'han recollit 288 casos a tot Catalunya. I ara els esports amb Pau Macià.
Esport en directe. S'està disputant la 6a etapa del Tour de França, una etapa de mitja muntanya de 220 quilòmetres entre les localitats de Vinch i Longwy, al nord de França. En aquests moments, quan falten una trentena de quilòmetres pel final, l'escapada del dia protagonitzada per Wout Van Aert, el líder del Tour amb el mallot groc, i Simons de l'equip Trek Segafredo manté el minut d'avantatge sobre el gran grup, on l'equip Emirates de Tadej Pogacar està accelerant per intentar atrapar aquesta escapada i reduir la distància entre els dos grups. Seguirem atents a com evoluciona l'etapa d'avui. El Barça ha presentat aquest migdia Andreas Christensen com a jugador del primer equip. El jugador danès ha arribat a primera hora del matí a la ciutat esportiva blaugrana per passar la revisió mèdica i després ha signat el seu contracte. A la roda de premsa, Christensen ha expressat que és un jugador que encaixa molt amb el Barça. El defensa central estarà vinculat amb l'entitat blaugrana fins al juny del 2026 amb una clàusula de rescisió de 500 milions d'euros.
Gràcies, Pau. Tindran més informació, com sempre. D'aquí una hora els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als qui l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas. Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Les 4 i 6 minuts, segona hora del nostre Tot anirà bé. Això és un himne, no? O sigui, aquesta cançó que la posa i et porta bon rotllo i que...
Estava fent un cafè aquí a l'assador de Lugo,
sí.
I els de la taula del costat, hòstia, aquest qui és, qui és, qui és, qui és? I s'han posat a buscar-la i l'han posat amb el mòbil i allà ha quedat com un puta. Tal. 1992, jo crec que tu em vas...
1992?
Sí, abril del 1992 va sortir aquesta cançó.
A mi aquestes coses no m'agraden, deixa'm dir-te a mi que...
Bueno, doncs formen part de...
Ho sé, però últimament aquí se'ns va ocórrer fer una secció els dilluns, que es diu tal setmana com aquesta,
sí.
No? Que dius, oh, que bé, fem una secció d'aquestes. I de sobte te n'adones que han passat 30 anys.
Bueno, jo l'altre dia vaig a veure Nati Peluso amb la meva boda 16. I recordo quan va néixer que va ser un aconteixement i mil coses que han passat molts anys i que, bueno, estem aquí, que et matim una altra entrevista, en parlàvem. Estic aquí i orgullós.
És aquest el titular, no? Sí, o sigui, després de 30 anys, després de tota aquesta història, després de tota la gent que hem vist desfilar, seguir estant aquí, és molt això, eh?
Jo sóc un privilegiat amb això i em dedico a el que m'agrada, estic tot el dia fent música, fent un programa a ràdio diària i que m'omple de vida, perquè fer ràdio ja saps que sempre m'agrada molt, i a sobre treus un disco i comencen a passar cosetes, la gent n'està parlant molt bé perquè ha sigut un disco que hem fet amb molt de carinyo i arriscant, perquè jo crec que també quan tenim una edat hem d'arriscar un punt, doncs mira, aquí estem.
Aquest és el passat, que és present, perquè hi ha cançons, això és xulo, hi ha cançons que per molt passat que signifiquin continuen sent presents.
El director musical de la meva banda actual, el Raül, té 30 pocs anys i em va amenaçar que o tocàvem aquesta cançó o ell no tocava.
De veritat.
I la toquem en directe i és curiós perquè a partir de l'arranjament original els músics joves li han donat un altre tuix, no?, que dic jo.
Clar.
I l'altre dia un company em deia, hòstia, sona diferent, sona tal. Dic, sí, l'estan tocant tios d'una altra edat i amb un altre mood, i ha de ser dins d'un repertori, com els Stones tota la vida han tingut que tocar el Satisfaction, o com suposo que hi ha mil artistes que ens agraden que volem que toqui aquella cançó, però sempre sense la nostàlgia, no només fent aquell repertori, ni volent ser el Miki que tenia 23 anys quan va treure aquest disco, sinó sent molt conscient que això és part de la història i que tot lo nou, el que explico ara, doncs és més de la meva edat.
Anava a dir que això és el passat, que és present, i aquest és el present, que també serà futur. Ara seguim escoltant, però el que m'agrada molt de la teva música, a mi, que és que des del primer moment hi ha bon rotllo.
Sí.
Des del primer cop, pam, ja estàs movent. No?
Llavors les lletres són les que et fan mal, que com deia un amic meu, un dia li estaves ensenyant una maqueta d'una cançó i anava passant la cançó, anava pensant la cançó i cap al final de tot diu ara. I què passa? Diu no, diu ara és quan has, diu, hi ha hagut la frase mítica que sempre hi ha de pim, pim. Sí, evidentment. I a part aquest és un disc ballable, un disc que descaradament l'hem dissenyat per ballar, amb el directe nou, fem Bonito És, fem Doctor Amor, fem moltes cançons dels meus repertoris, però sempre amb un concepte d'orquestra de ball moderna, una orquestra de ball dels temps que corren i fent servir totes les tecnologies a l'abast. Treballem amb molts instruments antics, que llavors els passem per tota la maquinària, la parafernàlia, els ordinadors, el talla, l'enganxa i pega, aquesta meravella que ens ofereix la tecnologia ara mateix per fer música de la que n'estic absolutament enganxat.
Mira, escolta'm una miqueta més, no? Mira, és que sona molt bé. Està venint al cap aquella tonteria, diu, Miqui Puig pot ser moltes coses, però senzilla no és, no?
No, que va, soc un tio molt complicat.
Molt complicat.
Sí, complicat per mi mateix, eh? Soc un tio que crec que a vegades fem aquesta broma. Avui estàvem parlant amb els companys del segell del Primavera i parlàvem això, no? Com hi ha companys que no tenen cap reparo a fer anuncis, a fer duets amb gent amb qui no tenen res a veure. Jo en aquest disc he anat a buscar l'Iranzo, que és la cantant de La Bona Vida, que sona aquí, la que era el Leoz, que és una noia jove flamenc, que fa flamenco molt modern, amb un mood molt important. I sempre busco coses diferents, alienes, i lo de Sencillos era això, no? Sí, érem Sencillos en el seu moment perquè teníem aquest punt happy, però sempre darrere... Clar, l'altre dia parlàvem, nosaltres a l'any 92 ja estàvem fent cançons antiracistes. Tenim una cançó que es deia No toques a mi amigo, i el de cap de 4 anys jo amb els Sencillos ja estava fent una cançó sobre el SIDA, sobre tot aquella Barcelona dels 90, que sembla que hem volgut oblidar i que amb les Olimpiades es va maquillar tot, però, hòstia, em van caure uns quants de companys en aquella època. I nosaltres sempre estàvem allà militant amb els col·lectius del SIDA, amb so racisme, amb mil i caca, i ara antimilitaristes, i això no s'entenia en el pop. En el pop comercial no s'entenia. Nosaltres veníem més de l'herència dels House Martins o de grups d'aquests britànics que, a part de fer pop, tenien una consciència social, i això no ho he abandonat mai. I a vegades he sigut una mica massa baladrer a l'hora d'expressar les meves filies polítiques, que gairebé sempre són contra l'establishment, sempre són contra l'Estat i lluitant sempre per als pobres, no?
Hi ha coses que no canvien.
No, per res.
Està molt bé que sigui així, no?
Vinc d'on vinc, soc fill de pagès i d'una mestressa de casa que treballava amb uns telers, vull dir que més proletari no puc ser, i sempre he tingut aquesta pàtina i la porto arreu on vaig.
M'ha fet il·lusió sentir parlar dels House Martins.
Hombre,
que bons.
En Paul Heaton encara està fent gires superguai a Britània, i el puto Norman Cook com a Fatboy Slim, un altre que s'ha reinventat.
Fatboy Slim.
Sí, clar, pues, Slim. Era el baixista de House Martins.
Sí.
És un tio que s'ha anat reinventant. Són aquest tipus de tios que m'interessen, que són gent que segueixen estant a la palestra del pop i encara que sembli, bueno, aquest és un senyor ja que ha passat temps. Sí, l'altre dia els Chemical Brothers... No, és que els Chemical Brothers sembla que ja estan
vaig
grans.
Vaig estar.
I ets el bolo, pues ja està, clar.
Quina passada.
Per això, vull dir que crec que hem de tenir l'equilibri entre artistes passats i les noves generacions, que les noves generacions ja han animalades. Jo crec que hi ha artistes d'ara mateix que marcaran l'esdevenidor com van fer-ho altres.
Segurament estem en una generació, no va dir pont, però és una tonteria, perquè totes les generacions són pont, totes.
Cada 12 anys. Sí, perquè
arriba,
sempre
no?
Diuen que les dècades es fan 2 anys abans.
El que anava a dir és que segurament estem en un moment de la vida en el que és important és l'apertura dels sentits, no? És a dir, com els estímuls cada vegada són més grans i tecnològicament més interessants...
I més ràpids.
Clar. Mm-hmm. Hi ha gent amb la capacitat d'obrir-se, i això té poc amb l'edat, no? Té poc a veure amb l'edat. Chemical és un exemple d'això.
No, jo aquest matí parlàvem, en el disco meu ho vaig lograr que en Ferran Palau cantés, i és el que dic sempre, tu veus el Ferran Palau amb una guitarra sola, amb un racó, i tothom calla. aquest tio té una capacitat de comunicació, com té una capacitat de comunicació avui que tothom parla de l'estrena d'ahir al Almeria de la Rosalia. Vull dir que al final hi ha gent bona, i quan et més et critiquin, millor, perquè ja estem parlant d'un territori, Hispània, no? tot aquest vast espectre que tenim en aquesta península, on gairebé sempre critiquem tot el que hi ha a casa i que es fa bé.
Però fixa't, a vegades és criticar el que es fa a casa, i a vegades és agafar allò que es fa a casa i posar-ho com el gran exemple i posar-ho de moda. A mi avui m'ha creat molt l'atenció quan Rigoberta Bandini ha dit que es retira un temps. I jo ho entenc perfectament, no? Perquè, o sigui, tu vius tan tranquil i de sobte passes a ser un...
Això ha dit avui?
Sí, que es retira un temps, no? El qual és magnífic, efectivament, no? Perquè ha passat pràcticament del no-res, entén-me, el no-res des d'un punt de vista mediàtic, a convertir-se en la bandera de, fins i tot, moviments polítics. No?
Sí, això és el que un artista no ha de permetre mai que li passi. Clar. Jo crec que un artista ha de tenir molt clar. Jo sempre explico el mateix, jo mai m'he compromès políticament. Algun coqueteo m'han enganyat amb alguna campanya que sembla que, bueno, sí que són igual, i al final són tots iguals. I al final jo sóc el Miquel d'anar a les manis quan toca, anar a les manis, i sobretot de tenir molt clar això del dia a dia. Jo sóc molt torracollons amb els llocs on t'aviscos, els alcaldes, policies locals, els llocs on t'aviscos, sempre, hòstia, aquest tio no, sóc un ciutadà, tenim drets i deures. Jo sé quins són els meus drets, però també tinc els meus deures i de poder demanar coses. Per exemple, estic engegant ara una campanya antipetardos bestial.
Ah, sí?
Sí, tinc un animal petit, una gosseta, que ho passa molt malament, i crec que els petardos és algo molt xulo, però que els hem de mesurar. No pot ser que 20 dies abans i 20 dies després...
Ah, jo crec que aquí t'ajudarà molta gent.
Clar, hi hagi una desmesura.
Si parlem de la nit de Sant Joan i és una altra cosa...
La nit de Sant Joan jo tinc un animal, m'ho menjo amb patates, el medico, me'n vaig a un lloc tranquil, com he fet aquest estiu, però que no pot ser és que un dimarts de 10 dies abans estigués a casa mirant la televisió tranquil·lament i algú, perquè li ve de gust, tiri un petardo enmig d'un carrer estret on te retumba.
I ja no pels animals, però també per la gent que dorm.
Gent que se lleva a les 6 del matí. Però per això jo crec que els drets i deures és una cosa que hem oblidat, ja amb els anys. I ve de la bonhomia dels 90. Yeah. Jo sempre dic que la bonhomia dels 90 va fer que, ui, que guai. No, era europeu tot. Vull dir, i som un país que s'han tirat coses a terra. Jo veig ara aquest edifici d'aquí davant, que és una antiga teneria, i penso, això s'ha de preservar. A Berlín, aquí ja hi haurien gent fent coses, els artistes hi treballarien. I són d'aquelles coses que, vulguis o no, van permeabilitzant a la meva música, i per això jo em considero un tio altament polititzat.
Ets un músic absolutament transversal, no? La música t'interessa tota, no?
Sí.
Tota, vull dir.
Sí.
En tots els as, no?
A mi la música només, crec que hi ha dos estils de música, això sempre ho he dit, que és la que t'agrada i la que no t'agrada.
Ah,
i no vol dir allò dolenta i bona, no, ningú som per prejutjar què és bo i què és dolent. A mi m'emociona des d'escoltar a Luis Mariano, que em ve d'herència paterna, fins a escoltar això, Arca, Rosalia, electrònica cada cop més marciana. Avui he anat a comprar discos i sempre em deixo aconsellar per gent. La gent, no, és que en saps molt, no, hi ha gent que en sap infinitament més. El que passa, jo sóc bon comunicador.
Yeah.
I això és una cosa que transmeto i que amb això jugo, però sóc capaç d'escoltar folk, escoltar electrònica o escoltar música llatina i sempre buscar-li la volta a coses molt xules. Avui en el programa meu de ràdio aquest vespre tenim un discjockey francès que es diu Mit, que està en el seu millor moment. Aconseguir-lo que vingui al programa, em faci una sessió per mi, és un hita, i això és el que m'interessa de la música, el que dius tu, transversal, però això descobrint-la cada dia.
A mi un fenomen que, fixa't, d'aquestes alçades cada vegada m'interessa més, és el dels discjockeys. Mm-hmm. És a dir, no em preguntis per què, però clar, és veritat que tu te'n vas al Sonar. Ara parlàvem de Chemical Brothers, no? I clar, veus tot l'espectacle dels Chemical i és evident que flipes. Però quan poses a un tio sol al mig d'un escenari enorme i veus que hi ha 50.000 persones...
La comunicació aquella.
El rotllo que aquell home ha de tenir dins seu ha de ser espectacular, no?
Jo estava al Sonar, mentre estaven tocant els Chemical, una part me la vaig perdre i me'n vaig veure un tio que es deia Conducta,
sí,
que és un DJ britànic de UK Garage, i jo em vaig posar allà enmig, em vaig fer treballar. Encara la música de ball segueix sent aquest punt individualista que m'interessa molt. Jo sóc dels que quan va a un concert sempre dic el mateix, podem estar 50.000 persones i cada un veure un concert diferent. Influeix el dia que has tingut, el cansat que vagis, el que hagis pres...
L'art és
la
així,
companyia.
No?
I jo crec que això és el gran. Volguer-ho categoritzar i fer-ne crítica i no, per els meus collons això és així, no. Mai d'això. És igual que quan mengem un all el mengem i el gust que tenim a dintre el nostre cervell segur que no és el mateix que tenim un altre.
A mi m'agraden molt els alls.
L'all que dic cada dia.
Cada dia, oi?
Cada dia.
Veus?
Cada dia.
Miqui Puig canta, volum 7. Sí. Una mica més de Miqui Puig canta, volem 7, sisplau.
Muy buenas noches, señores. Muy bienvenidos a esta su casa. Es bonito después de presenciar tantas noches poder presentar esta noche que sin lugar a dudas será una noche con un gran recuerdo para los amigos, para los amigos del pub.
Entonces vamos a empezar a cantar una canción que perpetúe esta noche importante para mis socios.
De debò, és boníssim, em sembla boníssim aquest disc.
És un bon començament, sí. Ara parlàvem d'aquestes veus que sonen i és aquelles locucions antigues.
Això és ràdio, no?
No, això és molt més curiós. Vaig trobar un disco del Pub 240, que llavors va esdevenir aquell lloc famós per altres coses de la ciutat de Barcelona, on als anys 80 es feien els pubs, els grans pubs de Barcelona, on es feia humor, o l'Eugenio feia humor, la gent... I feien unes ballades de cantautors i van fer com un disco homenatge raríssim, que no està ni catalogat, i aquestes veus a mi em semblaven genials. Hola, buenas noches, no? Aquesta benvinguda, aquestes veus de locutor que tu bé tens i que sempre reivindico, que ara hi ha molts podcasts, però fer ràdio i tenir veu de ràdio és una cosa molt distinta, no? I a mi trobar aquests petits moments que et situen, a part aquesta és la cançó que engega el disco, et situa, Hola, bona tarda, i és una cançó que parla d'això, de les mils d'hores que m'he passat conduint amb el cotxe, anant por ahí a fer de dijo que i a cantar, a veure gent, i aquella por que tens a dins del cotxe d'on vaig, no? Qui sóc, què faig, i totes aquestes coses.
Quan saps que estan haixent una cançó? Perquè de nits que vas al cotxe i que vas a punxar, n'hi ha moltes.
Sí.
Però hi ha alguna que per alguna cosa estranya passa alguna cosa, no?
I algunes les recordes. Per exemple, aquesta frase de el miedo ha vuelto pegado al volante, recordo la imatge de que és un record que tinc, però un moment ho tradueixo. I hi ha una altra cançó de les poques que tinc en català que us trobava a faltar, que la vaig fer anant cap a un festival quan portava gairebé 8 anys sense publicar res, com molt tranquil, com molt veure-les venir, i aquell dia em va sortir aquella cançó i pensava, hòstia, tinc ganes de fer una cançó que quan la toqui us trobava a faltar, no? Trobava a faltar aquesta sensació, el no tocar, el no fer música, com aquestes coses que els dius a algú, no? Quan no els veus, per exemple, ara, d'aquí una estona he quedat amb la meva millor amiga que viu a Pàdova, Itàlia, ha vingut a passar uns dies i ens diem molt, et trobo a faltar. Hòstia, és guai dir a gent que els trobes a faltar i que estan lluny.
Mi manqui tanto, no?
Mi manqui tanto, sí.
Que bonic.
Meti música, diu el seu fill quan puja al meu cotxe. Meti música.
Meti música.
Meti música,
Miqui. Et viatge tantíssim la teva música, no? Que bonic és l'italià, no?
Sí, en el disco n'hi ha unes quantes referències a Itàlia. És molt curiós que la gent em diu que el disco és molt Batiato i Malaga, i em fa por l'hora, no? Perquè Batiato és tan gran i és una imatge tan gran que...
Però això sí, t'ho diu un italià. Si un italià et diu que en el disc hi ha molt Batiato,
sí.
Hi ha poques coses millors que et puguin dir,
sí.
Eh?
Sí, també el disco que diuen que és molt francès, cosa que també m'agrada molt, i una de les coses que millor em poden passar és que és tan Miqui aquest disco, guai, l'he fet jo, no?
Jo amb això estic d'acord. Mira, jo et diré el que he sentit, que vull sentir-ho molt més. No sé, Batiato no ho sé, Francesc tampoc no ho sé, Miqui sí.
Sí.
És molt tu, aquest disc,
i
no?
I cada cop tinc més marca, jo crec que cada cop tinc més la referència, aquest to que vaig agafar ja fa uns quants discos enrere, amb una manera d'impostar, de tal qual. Tinc amics escriptors que sempre diuen que la meva veu és molt peculiar i que és d'aquelles veus que sempre queden. I al final el que vull és explicar històries, perquè al final no sóc bo escrivint, i crec que el que sóc bo és això, fent petits contes en forma de cançó.
També és veritat, Miqui, que segons van passant els anys, una de les poques coses bones, segurament, de passar els anys, és que arriba un punt que el que fas és allò que vols fer.
Sens dubte. Sí, també hi ha moments que... Hi ha una cançó del disco que es diu Jo no queria estar aquí, allí, que és molt...
Ara la posarem.
Que és molt curiós perquè... Era una sensació que vaig escriure. Hi ha un músic francès que m'interessa molt, que es diu Chile González, que és un pianista canadenc, no francès, però sí, va passar molts anys, i explica, diu, tota la vida ens han dit, aneu allà, que això anirà bé, ves aquella entrevista que anirà bé, ves aquí. I va anar un programa com del Canal Plus, i allò que el loco... Saps allò, aquells que ho veiem molt a la televisió aquí, que t'entrevisten i et fan sempre la gracieta sobre la teva música, bla, bla, bla. I ell diu, estava allà i me'l anava mirant i pensava, no, jo no vull estar aquí, diu... diu, vaig fer-ho i això. Jo crec que és una mica... Hi han coses que no volem fer, algunes que les hem de fer perquè no ens queda més remei, mm-hmm. i llavors també que els autònoms cada mes cauen d'una manera regular, que jo sóc dels que crec que s'han de pagar impostos, però, hòstia, s'ha de lluitar molt, perquè això bulli.
Avui m'han parlat dels IRPFs.
Ho he vist, he vist la notícia.
No és el millor dia per treure aquest tema, sisplau, podem canviar de tema. Com deies que es deia la cançó que havies...
Jo no queria estar allí.
Miqui, algú m'explicava... És que, fixa't, t'explico com arribo a aquesta pregunta, no? Estava pensant, ostres, doncs jo surto del concert de Chemical i a l'escenari al costat em trobo això i a mi està bomba el tema, no? I l'altre dia algú m'explicava, no puc explicar molt al respecte perquè és un projecte molt determinat, però que allò de qual és tu estilo cada vegada està quedant més enrere, no?
Sí.
I que segurament tu pots fer una cançó que sigui A, després una cançó que sigui B i després una cançó que sigui C, no? És molt això, no? O sigui, segurament estem en un moment que el consum musical s'ha obert, no?
No, s'ha democratitzat tant que les noves generacions de 20 anys ja no discriminen, només diuen aquesta cançó és bona i m'interessa.
Això és, però com això hauria d'haver estat sempre,
tota la vida,
no?
Els prejudicis que tenia, jo sóc això, jo sóc mod, jo sóc tal, jo sóc qual, només pots escoltar aquest estil si ets d'aquesta secta. Jo sóc d'una secta que sóc els musiqueros i la música m'interessa. Aquesta cançó jo volia que fos un merengue. Jo estic obsessionat amb Juan Luis Guerra, és un dels meus artistes fetitxes.
T'he subit la bilirrubina.
Saps que toca a Barcelona aquest cap de setmana, i que no hi puc ser, i que tinc doblete, que és allò tan Miqui. És... Quants concerts he perdut, quantes històries. Rubén Blades i Juan Luis Guerra la mateixa nit i jo tinc dos bolos.
Que fort.
Bueno, forma part de la meva feina, no? És la meva història. Però el que et deia és això, m'estic trobant que apareixen nens de 20 anys als meus concerts, i qui ets tu? No saben qui són.
Perdona.
I estic punxant en un lloc i no saben qui són, no tenen prejudicis.
Miqui. Va haver-hi un dia en una reunió que li vaig preguntar a un grup de nanos qui era Supertramp i em van dir el president dels Estats Units.
Supertramp, oh, que gran.
És boníssim, no?
Que gran. Però mira ara, per exemple, i això en parlava amb algú, Kate Bush surt de Stranger Things i es posa número 1 d'iTunes. Per què? Per la moda, evidentment, però perquè els nens els hi ha volat el cap. I diuen que en l'últim capítol, que surt Metallica, molts nens han descobert Metallica. Endavant.
Clar.
Com arribis a un artista, m'és igual. Jo sempre dic que les cançons són del moment que tu les escoltes, no de quan s'han gravat, de quan té l'artista. Si algú descobreix una cançó meva quan ja sigui ballet, i la posen en una sèrie d'on te sigui, i resulta que aquella cançó es fa famosa. Genial.
M'ha agradat quan abans parlaves de la música de ball, que feia temps que no sentia parlar de la música de ball. L'altre dia sentia parlar també de la Canciones Ligeras, que també és la música ligera.
No? M'encanta, a mi.
Fantàstic, a mi m'agradava molt. I d'alguna manera em plantejava si no ha arribat el moment en el que aquestes definicions, no? Una mica snobs, en moltes ocasions.
I pejoratives.
Sí, però s'han dinamitat. Fa 4 dies tenia aquí, mira, asseguts en aquesta mateixa taula, gent del taller de músics brutals, que tenen un rotllo flamenco brutal i que estan fent unes fusions amb la música electrònica que són veritablement una passada, no?
Jo crec que les barreres aquestes ja no existeixen. Jo crec que tot això ha arribat a un punt que només tenim música interessant o música no interessant. I els sedars, el temps, és el que tot col·loca, no? Col·loca tot en el seu lloc. Jo m'ho plantejo d'aquesta manera. Per això m'interessen, ja et dic, artistes novells, o tot el dia estic fent pantallassos. Cada cop que algú parla d'un artista o d'un grup, me'n foto un pantallasso en el mòbil i quan arribo a casa, una de les feines diàries és veure tot allò que m'he apuntat, anar-ho a buscar.
A mi l'aplicació que més m'agrada del mòbil és el Shazam.
Aquesta diuen que jo sóc un dels DJs que més es fa servir en les meves sessions. Sempre m'ho deien.
Ah, sí?
Diu no? És tan guai veure punxar Miqui Puig que tothom està mirant quines cançons posa, que em fa goig i m'agrada.
Home, sí, perquè això és difícil, eh?
Sí.
Sota, Miqui, aquest dissabte a Castelló d'Empúries...
Sí, que guai.
Ni Rubén Blades ni Juan Luis Guerra. Saps que estic per anar jo?
Sí, home.
T'ho juro. O sigui, és que no hi ha caigut. El claustre del convent de Santa Clara, veritat?
Sí, farem un format més petit perquè el lloc ho demana, però serà electrònic, serà ballable...
Que xulo, eh, això.
Sí. serà com... De fet, ara marxo a assajar. I faig allò de la pel·lícula Drive My Car, l'heu vist, aquesta filmin? Sí. Saps que ell repassa d'això? Doncs jo repasso cotxe, porto el repertori cotxe i el vaig passant, el vaig passant, el vaig passant, perquè la memòria i les lletres encara em costa.
Escolta'm, un dels problemes de no mirar el guió és que ara, el dia a l'homenatge, m'havia oblidat d'una cosa que m'ha semblat boníssima quan l'he llegit, no? Que aquest disc és un homenatge a les cintes de casseta, les benzineres?
Bueno, és una mica la broma aquesta,
però és
no?
Boníssim.
Sí, te'n recordes que les cintes de casseta sempre eren volumen 7, els xistes de l'Arevalo, aquest tipus de coses. Els Sencillos compraven moltes cintes d'aquestes quan viatjaven por ahí a tocar, i quan va entrar el CD, comprar CDs de Camarón, Andalusia, per mi era com una joia trobar, entrar en una benzinera i comprar 3 CDs de Camarón i portar-los al...
El que tu vulguis, però Camarón era el rei del flamenc, però Arevalo era el rei de les cintes de casset de les benzineres,
bueno, sí, ara seria una altra cosa. Ara sí. Seria una altra cosa. No, la cosa més xula era quan deies això del ball. Nosaltres estàvem esperant un dia per tocar en una plaça d'en Sant Andreu per la prova de so, i estàvem amb la Blanca, amb la baixista, i s'acosta un senyor i diu: avui feu ball? I amb la Blanca vam dir: sí, avui fem ball. I és una cosa que m'agrada molt. Som els que entretenim. No som artistes, som artesans. I això és una cosa que jo tinc molt clar. Jo vaig i faig ball.
Fa no massa me'n vaig a sopar una nit amb dos amics de la... aquestes edats, no?
Interessants.
Sí, bueno. Va ser boníssim. Va ser boníssim perquè diem: home, anem a fer unes copetes, no? Anem a l'Apolo. Guai. Però et sents tan malament perquè són les 10, quarts d'11... I dius: ostres, has d'esperar encara. Va, a quina hora obren? Que això ja no comença a parlar massa bé de tu.
A quarts d'una.
I allargues, eh? Allargues.
Jo ja et diré una cosa. Soc dels que quan hi ha una sessió de disc jockey a l'Apolo que m'agrada molt, vaig a dormir i em llevo.
Sí. Ah, sí? Mira, aquesta és una idea. Espera, no t'he dit el millor encara. I arribem als tres, que jo crec que vam ser els primers. Horrorós, eh? Horrorós. Es fa molta pena, això.
Obrir l'Apolo.
No, i em diu, sí. No tancar-lo, no, obrir-lo. I em diu el senyor de la porta i diu: però aquí fem tecno, eh?
Sí.
Em volia morir, m'entens? Tu m'entens,
sí,
no?
No, totalment. Però això a Europa no passa. Yeah. Ni passa a Anglaterra, perquè la gent no deixa mai de consumir aquest tipus de música.
Això veus al Sonar. Tu vas al Sonar i, efectivament, allà veus una transversalitat generacional que et fa sentir bé.
Un llondro l'altre dia va posar que la gent que anava al Sonar no havia cotitzat mai. Em sembla que s'equivoca, perquè és dels pocs festivals on realment hi va públic que ja té una edat i que cotitza habitualment.
Estàs massa capficat avui en parlar d'impostos.
Sí, perquè...
Cotitzacions, autònoms, IRPF... Estic demanat, sisplau, Miqui, feia temps que no ens vèiem. Portem-nos bé, sisplau, t'estic fent aquí...
Teniu tota la raó.
Un homenatge, perquè em sembla un disc magnífic. Gràcies. I no pares de recordar-me la trucada del gestor d'avui.
Sí.
Escolta'm, ara venent una mica d'allò que deies fa una estona, de us he trobat a faltar, no?
Sí.
Ara arriba el moment de retrobar-te, no? Els escenaris, la música, el teu públic... No com a DJ, sinó com a cantant, no? És trobar-te amb un altre tipus de públic, també,
l'altre,
no?
L'altre dia vam tocar el Vida i va ser catàrquic.
Que guai, eh?
Vam començar a tocar a quarts de 10 del vespre, anava caient el dia, a mig repertori, es van encendre les llums entre mig dels arbres. I me'n recordo que vaig pujar d'on tocava amb el camerino, que hi havia un tros suat, fet pols, i deia: que guai. Em dedico a el que m'agrada, he cantat cançons, la gent ha cantat, i sobretot això, quan veu gent somrient, em puc fer un retrat amb tu? Puc, tal, soc fan, vinc d'aquí, vinc d'allà. A València va aparèixer una parella amb una peça de merchandising d'aquelles que vam fer fa 15 anys i la tenien allò impoluta, guardada, perquè era la bufanda que havíem fet de Miqui Puig. I per mi aquestes coses són guais, i com sempre diu la meva parella, diu: fas feliç a la gent.
Clar.
I això és molt guai. Fer feliç a la gent és una cosa molt ben parida.
Fer-te retratos amb ella, també. És que sí. Ens fem un retrato. Feia molt de temps que no sentia algú dir un retrato.
M'encanta fer retratos.
És bonic, és bonic. Miqui Puig, estic tan content que hagis vingut.
Jo, que tornem a ser aquí, mira.
Et veig estupendo.
Gràcies, igualment.
Sones igual de bé o millor, bueno, fins i tot, i continues absolutament igual de bon rotllo, de rapidesa, de lucidesa.
Que em duri, que és el que més por tinc.
Bueno. Sort.
Gràcies.
I no parlis tant dels autònoms, home, sisplau. Va, amb quina cançó ens quedem? Escull-la tu.
Qualsevol. A mi m'agrada molt Les Decentes, que és la que tanca, que és una d'aquelles cançons que encara sentir-la avui a dins del cotxe ha sigut com: buf, això ho he fet jo. Doncs sí, ho he fet jo, juntament amb el Jan Bosch, i és algo molt bonic.
Doncs amb ell ens quedem. Gràcies, Miqui.
Siau.
Un plaer retrobar-te. Bona tarda. quines bones estones de ràdio, no? Això és absolutament magnífic. El disc del Miqui Puig, ara passen 5 minuts de 4:45. Fem una pausa breu i a la tornada ja està entrant, ara mateix a l'estudi, absolutament elegant, com el caracteritza el professor Gonzalo Bernardos. Avui podria haver molts temes al damunt la taula. Podríem parlar de l'IRPF, que ara parlàvem, no? Però no. Anem a veure si aquesta situació que tenim al damunt la taula, de la que tothom parla, d'aquesta crisi econòmica, aquest moment de dificultat, aquesta recessió, al que alguns apunten, una de les causes. Abans ens ho explicava també el corresponsal de La Vanguardia, que ha portat a Boris Johnson, no?, a haver-se vist forçat a abandonar el seu càrrec, tant el Partit Conservador com el govern del Regne Unit. Si això realment ens afectarà molt, si no ens afectarà tant, si serà pitjor que allò que va passar el 2008. En fi, és una mica el tema del que avui parlem amb Gonzalo Bernardo. Fem una pausa, tornem de seguida a Ràdio Estel. Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música, funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Dos quarts i mig de cinc. Quina situació, Gonzalo? Bona tarda.
Bé, però no és sorprenent, perquè que Rússia pugui tallar el gas a Alemanya i altres països del centre d'Europa és una acció que es preveu des del primer dia de la guerra, mm-hmm. després de les sancions. Mm-hmm. I de poc haurà servit de que els països europeus hagin rebaixat tot el possible i més per tenir uns quants mesos més de gas.
Jo, en tot cas, veurem, no? És a dir, perquè hi ha tantes preguntes al damunt la taula sobre el que pot passar. D'entrada, deixa'm preguntar-te una cosa, perquè la notícia del dia avui és Boris Johnson, clarament uh-huh. és el líder el líder britànic. Avui hem estat parlant, ha sigut interessantíssim, amb el corresponsal de La Vanguardia a Londres, Rafael Ramos, que ha fet un article a La Vanguardia que per qualsevol persona que digui és que no m'he enterat massa bé què ha passat, que és molt probable, perquè no ho podem saber tot, no? Doncs allà hi ha un resum molt acurat, que no fa només referència a les party gates, a les festes que el senyor Johnson feia durant el confinament, sinó a molts altres aspectes. I a mi m'ha cridat molt l'atenció el tema econòmic per diferents raons. Un, per les promeses que es feien durant el Brexit, de que tot aniria molt bé, de que tot seria fantàstic, i això ha tingut conseqüències negatives, evidentment, pel Regne Unit i també per la lliure, no?
Sí, però és el típic populista, el tip populista que promet el que és impossible d'aconseguir, mm-hmm. però que la gent se li creu perquè vol un canvi, perquè no li agrada el que està veient. La dècada passada està plena de populistes a Europa i també als Estats Units, perquè Trump és un populista més. Mm-hmm. I el que veiem és que no han resolt res, sinó al contrari, han complicat tot i han fet que els països, quan han arribat al poder, vagin bastant pitjor. Un cas és Johnson, un altre cas és Trump, i tres quarts del mateix, quan han entrat en diversos governs del centre i del nord d'Europa, l'extrema dreta. En pocs, però en algú, com per exemple en Àustria, ha tingut allà una certa importància.
Sí.
I aquí Johnson el que venia a dir és una cosa molt senzilla. vostès, britànics, guanyaran més perquè no li faran com la competència als estrangers que arriben a Regne Unit i, en conseqüència, si fem el Brexit, guanyaran més diners. A la vegada, Brussel·les despilfarra els nostres diners. Nosaltres aportem molt més dels que ens retorna. Per tant, gràcies a això, serem molt més rics i, per tant, a vostès pagaran menys impostos i viuran millor.
Estàs fent una, per extensió, una comparació amb els arguments de l'independentisme a Catalunya.
Sí, perquè és un altre populisme. Déu. El que passa que l'independentisme a Catalunya, en principi, el populisme el va fer un governant que molta gent considerava seriós, que és Artur Mas. A partir d'aquí li va donar una seriositat al tema que indiscutiblement no tenia.
Parlem en un altre moment, si et sembla, del tema. Ho dic perquè aquest és un tema molt, molt sobat, però sí que, evidentment, per el que estaves dient sobre Boris Johnson, diguem que, efectivament, aquest tipus d'arguments doncs, ens sonaven, no? L'altre dia, Joan Puigcercós, en aquest programa va ser interessant, perquè va fer una comparativa, justament, no?, de la situació actual i la situació de l'Espanya del 2008, de què havia passat durant una crisi, què havien fet els governs en un moment o un altre. Podem establir realment una comparació entre aquella Espanya del 2008 i aquesta Espanya del 2021?
La comparació és com una castanya, res semblant. Mira, en 2008 nosaltres havíem viscut en els darrers anys molt per sobre de les nostres possibilitats. Les famílies estaven molt endeutades. Teníem un governant absolutament negat i responsable, com era Zapatero. Aquest governant negat i responsable havia baixat tots els impostos que se li ocorria. Els empresaris deien que cada vegada que parlaven a ell, que dinaven amb ell, li treia un impost o li donava una subvenció. I teníem un triomfalisme que no tenia cap sentit. Aviat superarem a Alemanya, ja li superarem a Itàlia. A la vegada, estaven en una situació en què el mercat immobiliari començava a anar desastrós i la situació de les entitats bancàries era horrorosa.
Yeah.
Ara canviem. Espanya, les entitats financeres són molt solvents, de la més solvent d'Europa. El mercat immobiliari funciona molt bé, potser excessivament. I tercer, no s'ha fet cap barrabassada ni cap viure per sobre les possibilitats per part del govern anterior, Rajoy o d'aquest Sánchez, i les famílies tenen un matalàs significatiu després de la Covid. El paper de dolent que tenia Espanya de ser pràcticament un pig, és a dir, traduït de l'anglès, un porc, ara el té Alemanya. I què vols que et digui? Jo el veig amb una certa satisfacció. Perquè Alemanya, durant Merkel, la tan admirada Merkel, només va fer una errada darrere l'altra. Va agafar, i per populisme, va treure l'energia nuclear en 2012. Va agafar i va confiar absolutament en Putin perquè li recomanaven això als empresaris i ella no feia una política que creiés, sinó feia la política que interessava als empresaris. I en Alemanya, això, Merkel, és que ni tan sols els comença. És tan buit el que ha fet aquesta senyora i té tanta publicitat enganyosa que és impressionant. El gran canvi a Alemanya el fa Schröder. Últimament, un directiu de Lukoil, que havia estat canceller alemany. I va agafar un socialdemòcrata una reforma del mercat de treball ultraliberal. Aquesta reforma al mercat de treball la va confiar amb un dels seus amics, Hart, director de recursos humans de la Volkswagen. I aquest home va fer el millor per les empreses i el pitjor pels treballadors. I va generar a Alemanya moltíssims minijobs que en un primer moment es pagaven per mitja jornada 400 euros. Això significava, doncs, que les empreses agafaven i els deien als treballadors, sobretot l'hostaleria i la construcció, digue, mira, ara et passaré d'un treball de jornada completa a jornada parcial i la resta te'l donaré en negre. La situació va arribar a que els jubilats, que cobren una pensió inferior als espanyols, tenien que treballar a temps parcial per tenir una pensió digna. I va crear dos mons a Alemanya, primer Schröder, però després, sobretot, Merkel, totalment diferents. La gent que treballa per una gran multinacional alemana viu molt bé i té un molt bon salari. La gent que treballa per una petita empresa alemana, doncs, té uns salaris que no estan ni molt menys acorda amb el seu nivell, amb un decent nivell de vida, i cada vegada pitjor. En Alemanya, en els 10 darrers anys, pràcticament setmana darrere setmana, es parla de desigualtat en la distribució de la renda. Això ens ho van exportar a nosaltres el 2012.
Sí, sí.
I aquesta exportació, jo sempre dic que la cigüenya va venir d'Alemanya i va portar la reforma laboral de Rajoy, que era més dura encara que la que va fer Hartz en Alemanya, i va crear els salaris escombreria. Aquests salaris escombreria significava l'aparició d'un nou tipus de pobre. Gent que treballa a temps complet, però que no arriba a final de mes i que va ofegar tot el temps. Clar, això, indiscutiblement, va generar, en el 2015, l'arribada de noves formacions polítiques perquè les clàssiques no resolvien els problemes. I fixa't que 7 anys més tard, una pràcticament està desapareguda, Ciutadans, i l'altra està en un declivi tan gran que el seu màxim líder, Yolanda Díaz, no vol presentar-se pel partit, si vol presentar-se per una plataforma independent.
No he volgut... que es presenta demà, per cert. No he volgut interrompre't, però m'ha semblat molt interessant el punt de partida. Has dit, estem en una situació magnífica, mentre ara qui està malament és Alemanya. Torno aquí.
Magnífica, no. Estem bastant millor que Alemanya.
Però si a aquesta situació que expliquem afegim el paper que Espanya pot jugar en la distribució d'energia en els propers temps, parlo ja no només del Marroc, sinó també d'aquesta construcció, d'aquest, no recordo com es diu, però aquest gran canal de distribució d'energia del Midcat, efectivament, entre Espanya i Europa, també es parla entre Espanya i Itàlia, això pot enfortir molt el pes del que seria l'economia espanyola, d'Espanya definitiva i de l'economia espanyola.
Pot ser una gran ajuda per tothom, però és que tenen un gran problema. Mira, nosaltres, els nostres polítics fan coses malament, però no són pitjors que els alemans, Perquè nosaltres tenim 6 plantes regasificadores. Per què serveix una planta regasificadora? Arriba el gas natural liquat en metané i la regasificadora és capaç d'utilitzar-lo.
Que no deixa de ser curiós que tenim plantes regasificadores, però no podem fer gas liquat en aquest país, no?
Sí, és bastant curiós. Sí,
no deixa de ser curiós. Bueno, sí, sí. I què?
I gràcies a això, nosaltres, a la contractació i a la previsió de metaners, tenim una flota impressionant de metaners, possiblement la més potent d'Europa, doncs, per si Argèlia ens talla el gasoducte a nosaltres, estem agafant i estan venint molts metaners de Qatar, però principalment d'Estats Units. Clar, Alemanya no pot, no té plantes.
Yeah.
França tampoc té, menys mal encara que té la nuclear. I aquí hi ha un debat que a mi em preocupa, perquè, mira, jo els hooligans no els vull en cap govern. Teresa Rivera és una hooligan. En aquest moment, tu pots ser molt partidari de l'energia verda, que la Teresa Rivera no ho serà més que jo. Però hi ha una transició que fer. I jo el que no estic disposat...
Home, però i la Comissió Europea va parlar ben clar en aquest sentit,
sí,
no?
Sí, però la Teresa Rivera no està molt dolguda. Jo el que no
pot estar-ho, és que una persona pot no estar a favor de l'energia nuclear, no?
Sí, però és que no es toca amb més remei que ser, pel que ve, i un món dividit en dues parts, intentar ser... autosuficients energèticament.
Ja, però en qualsevol cas, amic, una persona expressi la seva distància envers l'energia nuclear, perquè aquí ningú no està qüestionant que per fer aquesta transició, efectivament, de la que tu parles, és necessària l'energia nuclear. Jo no he sentit a ningú que qüestioni això. Com a mínim,
sí, però
no
això significa fer noves nuclears qui i la gent sí que suposa.
No, que això signifiqui considerar l'energia nuclear com una energia verda i que això signifiqui que, per tant, pugui tenir accés a les inversions anomenades ecològiques, que és aquí on anem, això és un altre tema molt diferent, no?
Bueno, però això és un tema principalment d'Alemanya i França i que a nosaltres no es va malament. Nosaltres tenim una dependència energètica de fora impressionant. Si nosaltres poguéssim abastir-nos d'energia, totalment, escolta, cada any tindríem un 2-3% més de PIB, que no està malament, que són entre 20.000 i 30.000 milions d'euros, que déu-n'hi-do. A partir d'aquí, el que succeeix és que nosaltres hem de preparar-nos per arribar a l'energia verda, però jo el que no vull és sacrificar una part de la població. I la part de la població que estaré sacrificant és la més humil. Te poso un exemple. Vinga, va, ara agafem i canviem ràpidament del cotxe de motor de combustió al cotxe elèctric. Clar, el cotxe elèctric, la mitjana de preu són 40.000 euros. Un cotxe de motor de combustió el puc comprar de primera mà per 16, 18, 20 i de segona mà encara més barat. Clar, aquí està molt bé anar a l'energia verda, però jo crec que hi ha una cosa que no hi ha consens. I el consens és a quina velocitat. I aquest consens s'ha trencat molt amb l'arribada de la invasió a Ucrània per part de Rússia.
La veurem a veure què diuen els països, perquè ara són els països els que tenen la veu final, perquè efectivament això que deia la Comissió Europea doncs arribi a bon port des del punt de vista que està explicant el Gonzalo, no?
Tenen que vetar-lo 21.
Sí, sí, ho sé, ho sé.
És
impossible.
És impossible.
És impossible. En qualsevol cas, el moment, més enllà que estem tots espantats, perquè a més aquesta cosa comença a sonar molt, no? El tema d'ostres, la que ve, tenim una tardor tan complicada?
No, però això és un tema de Feijó. Feijó...
No només de Feijó.
Però,
no només de Feijó.
Però fixa't. Mira, el Feijó diu el següent. Això és com el 2008, perquè el que ha tret la comparació amb 2008 és Feijó. I Sánchez és com Zapatero. I, per tant, ens la deixarà el país fet caldo, impressionantment malament. No és veritat. No és veritat. Cuca Gamarra dir que els fixes discontinus són realment temporals. Senyora Gamarra, no sap vostè la diferència entre un contracte fixa i un contracte temporal? Un contracte temporal té una duració determinada, una data de finalització. Un contracte fix és indefinit. El govern espanyol té un problema important amb el nivell de preus, que disminuirà considerablement per la gran baixada de matèries primeres que ven els propers mesos. Però té una gran virtut, i aquesta gran virtut, que la gran defecte nacional és la grandíssima creació d'ocupació. Toni, 115.607 nou afiliats al mes de juny.
Sí, està clar.
La tercera dada més important de la història.
Està parlant aquí amb sindicats i, efectivament, no? Semblava que el tema estaven molt contents, no? Però, efectivament, hi ha aquesta preocupació, no? De dir, ostres, ara estem tots vivint com una mena de festa, no? Que hem decidit que tirem la casa, llancem la casa per la finestra, perquè ve una tardor i tothom parla d'aquesta tardor tan, tan complicada. O sigui, no hi ha motiu per la preocupació.
Nosaltres, en els propers temps, creixerem menys que ara. Ara, si em dius que caurem en recessió, jo crec que no. I, primer, nosaltres estem bastant poc influïts per que Rússia ja no sigui un soci comercial, ni un soci financer, perquè tenia poques inversions i el comerç amb ells feia molt poc. A la vegada, nosaltres, en matèria de gas, que aquí és la referència, podem agafar i podem viure perfectament amb les importacions que venen d'Algèria i algunes de Qatar i d'Estats Units, entre altres coses, perquè en un any normal, el 21, doncs van tenir una dependència del gas per generar electricitat del 7,3%. Només del 7,3%. La indústria nostra no funciona tot amb gas. No calentem a l'aigua a Espanya només amb gas. Vull dir, és una altra història. Som un país bastant diferent que el del nord i el centre, i que aquí tenim una diversitat de fons que ens permet fer coses diferents. Ara, jo aconsellaria que prolonguessin la vida de les nuclears.
Però això ja sembla que està pràcticament fet. No, el que passa és que...
no vol la ministra Rivera, de cap de les maneres.
Estem parlant d'allargar la vida de les nuclears de 45 anys, que és l'actual, si no tinc mal entès, 40-45, a 80. I estem parlant no de les noves nuclears, sinó de nuclears que, a nivell de vida útil, estarien entrant a la fase final recorregut. Per tant, mira, estàs dient que una central nuclear que, en principi, hauria d'acabar d'aquí 3 anys, li allargues la vida 37 anys.
Bueno,
deixa'm dir-te que, si més no, més enllà d'un titular o simplement una opinió, aquí necessitem una mica més d'aclariment sobre de què estem parlant, no?
Sí, a veure, una nuclear típica, tòpica, com a mínim dura 60 anys. Val? A partir d'aquí, si està en condicions, si realment encara és eficient i pot produir de forma barata energia, està molt bé, entre altres coses, perquè ja la tens amortitzada. I com ja la tens amortitzada, és baratíssim. A més, encara que sigui mentira, els pobles que estan junts a la nuclear estan contentíssims.
No ho sé, jo crec que aquest és un tema que, més d'interès econòmic, és d'interès social, sanitari, digue-li com vulguis. És a dir, no estic opinant, estic dient que no tinc ni idea. I també tinc la sensació que molts dels que parlem sobre el tema nuclear no en tenim ni idea. És a dir, sí, jo recordo a començaments de temporada el Pol Marçà va fer una xerrada interessantíssima. Em vaig quedar, fixa't, d'aquelles vegades que vas amb el cotxe, arribes al lloc i no entres. O sigui, et quedes esperant que acabi. És realment magnífic, perquè entrevistava un defensor i a un contrari a l'energia nuclear. I allà es van dir moltes coses, i segurament jo crec que necessitem debats estil aquell, no? És a dir, on ens aclareixin de veritat si l'energia nuclear té una perillositat, crec que no la qüestiona absolutament ningú pel que són els seus residus. Hauríem de veure com una estructura creada per tenir una vida útil de 45 anys la podem allargar fins als 80. Que això funciona? Doncs mira, què hem de fer? No ho sé, però crec que han de ser ells els que ho expliquen, això.
Vàries coses importants. La primera, la seguretat de les centrals nuclears és molt més gran ara que períodes anteriors.
Això, clar.
La segona, si hi ha un accident nuclear a França, nosaltres també quedarem afectats.
Ah, no, sí, això està clar.
Està ple de centrals nuclears.
Sí, això tinc clar.
La tercera, les energies, com la fotovoltaica, com la eòlica, són energies que no són constants. Te poden donar en algun moment molta, però en altres moments zero. I, per tant, necessitem una que sigui constant. I en aquest cas, la nuclear ho és. Jo de partidari no ho soc. A mi m'agradaria no dependre de la nuclear. Però jo crec que això generarà un malestar en una part important de la població que el podríem evitar. Perquè, clar, des d'un despatx, des de la Talaia de Brussel·les, des dels interessos de les empreses del medi ambient del nord d'Europa, ja li interessa una transició ràpida. Però, clar, aquí hi ha unes persones que els polítics haurien de defendre i que són aquells que tenen menys recursos. I aquells que tenen menys recursos, doncs, no han de patir encara més del que fan perquè una transició verda. Si tu vols fer una transició verda, assegura't que aquest grup de famílies, que és molt nombrós, no és el pagano de la transició.
És interessantíssim veure com els temes van d'una banda a l'altra, no? Perquè el punt de partida avui d'aquesta xerrada és si la situació econòmica d'avui és semblant o d'alguna manera comparable fins i tot a aquella Espanya de la crisi del 2008. I amb això hem acabat parlant de l'energia nuclear, justament perquè la primera frase de l'expressió, l'energia, és la que segurament ha provocat tota aquesta situació.
Però fixa't,
no?
Si és diferent el 2008 d'ara, que en 2008 parlaven del canvi de model de creixement econòmic.
Sí, sí, és veritat, això.
Ara tenim dues coses que són totalment contràries. Una, estem encantats de ser un país turístic, perquè el turisme ens lliurarà. I fixa't com la moneda canvia de cara. El turisme es va ensorrar en 2020, 10,8 de baixada del PIB i el 70% de manera directa i indirecta del turisme, i en aquest 2022, i possiblement en el 23, es donarà molt oxigen. I fixa't com va canviar la cosa, que ara ja no parlem de canvi de model de creixement. El que parlem és de canvi de model energètic.
És veritat. És veritat. I de geopolítica. A mi, deixa't dir-te que m'estic tornant un apassionat del tema geopolític, no? De veure com es mouen els interessos, com van d'una banda a l'altra, com on avui és una cosa, demà és una altra, on les grans veritats d'avui passen a ser redefinides completament demà. És apassionant, tot això.
Jo t'hi puc dir que estic molt content, perquè durant anys he predicat en el desert, en moltes xerrades amb executius fetes per a les escoles de negocis, en les que jo deia que Xina no seria el Nova Mas en el món, que allò era un bluff, que el món girava a l'est, era absolutament conjuntural, i que en un moment o un altre donaria una volta al món cap a l'oest. I això està produint-se, i més que es produirà, entre altres coses, perquè l'economia xinesa té grans dificultats, té una possibilitat d'esclat de la bombolla immobiliària espectacular.
Però no s'ha acabat. És a dir, això fins avui no s'ha acabat. I per això necessitem que continuï venint el professor Gonzalo Bernardos. Gràcies, Gonzalo, com sempre.
Gràcies a tu, com sempre.
Que arribem a les 5 i ara parlarà la ciència. I serà tan interessant. La setmana passada vam saludar ja la doctora Júlia García Prado, se'n recorden? Per aquella iniciativa amb la Fura dels Baus. Ens va agradar molt que li hem demanat que vingui. I avui en parlarem àmpliament sobre ciència, sobre investigació a casa nostra. Serà de seguida, aquí a Ràdio Estel. Fins ara mateix.